Bon vespre i benvinguts de nou a la tertúlia proscrita. Bon vespre, el verano.
Bon vespre.
Ja començarà a ser un clàssic que Josep Costa arriba tard.
Josep Costa arriba tard, però els últims seran els primers, no sé com va això. Bé.
Com que ara fem la tertúlia en directe, es demostrarà qui arribava tard a la tertúlia.
La pregunta que deu estar fent la gent és quan la feien en fals directe també arribava tard en Josep? Jo crec que hem de dir que no.
Deixarem la incògnita. De vegades arribava algú tard, algú altre tard. Jo també m'incloc en aquesta. Com que no érem directe, no érem tan puntuals. Comencem una mica, crec que mica en mica aneu entrant tots aquí a la tertúlia, us aneu incorporant, benvinguts a tots els que us aneu incorporant de mica en mica. Avui l'exili ha viscut un cop dur amb la darrera sentència del TJUE sobre Puigdemont i Comín. En parlarem avui amb Josep Noel Arcas Ulleres, cap de redacció de VilaWeb i un dels màxims experts en el tema. També en parlarem, per suposat, amb Josep Costa, que hi té molt a dir. També parlarem, per això, del toc d'atenció que ha donat el Consell d'Europa a Espanya pel català. Tot això ho parlarem amb Albano.
I també parlarem de Rosalia.
Parlarem de Rosalia?
Sí, pot ser.
Vale, doncs m'ho apunto. També parlarem de Rosalia. Tot això ho parlarem amb l'Albano, amb el Josep com arribi, amb l'altre Josep també, però abans de començar a recordar-vos que també volem parlar-ho amb vosaltres, amb els que ens seguiu des de casa. Ho podeu fer amb el hashtag Tertúlia Proscrita Sentència a Twitter. Ho podeu fer també pel chat de YouTube, que ja veig que molta gent ja ho esteu dient. Bon vespre. Una persona pregunta, està bé el trànsit per Barcelona amb tantes superilles, és difícil arribar a temps? Doncs el Costa avui ha dit que hi ha hagut un accident amb el...
Petit accident amb l'autobús.
Amb l'autobús, és a dir, el Costa va venir amb autobús i han tingut un petit problema. Per això diu que arriba aquest tard. Crec que no té res a veure amb les superilles, això. Com dèiem, avui parlarem de tot
però
això.
Tots sabem que sempre és culpa de Colau, això ho tenim clar, no? Passi el que passi.
Passi el que passi.
Sempre Colau, culpa de Colau.
Colau ja no estarà a l'Ajuntament de Barcelona i serà culpa de Colau.
Ho serà culpa de Colau. Fins i tot les coses que són culpa de Colau, són culpa de Colau, com per exemple la Copa Amèrica, no? Es veu que ara els comuns faran, demanaran...
Han fet autocrítica avui, com a mínim.
Bueno, autocrítica... No. Avui, una cosa és autocrítica i una altra és prendre'ns el pèl a tots. O sigui, diuen que demanaran una comissió per investigar què ha passat i que s'han sentit enganyats. És que no pot ser, no. La feina és que no els enganyin, això per començar. La feina és que no vinguin quatre replegats i t'enganyin quan ets l'alcaldessa de Barcelona. Això per començar. És a dir, si t'han enganyat, això no és autocrítica. Com a molt... és acceptar que ets un complet inútil per fer la feina per la qual t'has presentat. Dit això, no sé per què estava dient això, però tenia ganes de dir-ho.
No, i tant, és veritat. Avui Colau ha dit per això que sí, que acceptaven que havia sigut un error. Vull dir, per això deia que han fet una mica autocrítica, però fins ara crec que et tiraven pilotes fora com si ells no tinguessin res a veure amb la Copa Amèrica. Com a mínim avui han reconegut que tenien alguna cosa a veure al respecte. També feia gràcia l'altre dia que tots tuitejaven la pancarta que va fer precisament la GERC dient adéu Collboni, Barcelona no es ven. I jo pensava, i qui ha posat Collboni com a batlle de Barcelona?
I no només això, un dels papers més importants a l'hora de portar a terme la Copa Amèrica és Roger Torrent i Pere Aragonès. És a dir, és que hem arribat a un punt on ens estan negant les evidències més evidents, no? I jo crec que això és perillós políticament, és antipolítica, és fake news, és trumpisme, no sé, digue-li com vulguis. Però bé, per sort, jo crec que l'altre dia Collboni anunciava que marxava de Twitter. Més li val que marxi de Twitter, perquè justament un munt de gent a tot arreu, però també a Twitter, està deixant en evidència la corrupció, perquè això és corrupció que ha fet la classe política catalana. També cal dir, i s'haurà d'explicar també, quin és el paper de Damià Calvet, perquè la peça de Damià Calvet, que és de Junts, ens porta al següent nivell, que és dir, és una estafa en la que ha participat gairebé tothom, no? I, per tant, s'hauran de revisar moltes coses.
No se'n salva ni un, de partit.
Bueno, en aquest sentit s'ha de dir que la CUP, des del minut 1, va criticar la Copa Amèrica. I això pot agradar més o menys, però és així.
Ja tenim aquí el Josep. Bon vespre, Josep. Respira.
Bon vespre. Sí. He hagut un petit incident amb el cotxe oficial.
Amb el cotxe oficial?
Sí, el bus
B20. Sí. Bueno, hem aprofitat per dir pestes de la Copa Amèrica.
Això.
Sí, que hem esmerçat ben el temps.
Però avui volíem parlar d'això, no? Dèiem al principi del programa, de la sentència del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, on avui ha avalat el vet del Parlament Europeu a Toni Comín i Carles Puigdemont. Per analitzar-ho a la taula s'uneix també el nostre cap de redacció, Josep Nualart Casulleres. No sé si el tenim a l'eix encara aquí. Sí, bon vespre, Josep.
Hola, què tal? Bon vespre, com esteu?
Molt bé. Ara que us tenim els dos Joseps, que sou els nostres experts, eh? Ara l'Albano i jo, després de fer aquest discurs de la Copa Amèrica, callarem una estona, no, Albano? I els deixarem escoltar, escoltarem els
si
experts.
Si callen 15 segons, torno amb la Copa Amèrica.
La primera pregunta que us volia fer és, perquè crec, la meva sensació, com a mínim, és... Us esperàveu aquesta sentència? Perquè la meva sensació és que no, que després del que havia dit l'advocat general tot feia preveure el contrari. No sé, Costa.
Sí, no. Està perfectament establert que en la majoria dels casos hi ha concurrència de posicionaments entre l'advocat general i el tribunal. En aquest cas, alguna vegada s'ha explicat, en el Tribunal de Justícia, l'advocat general participa en les deliberacions del tribunal. Per tant, és evident que l'advocat general defensava una posició molt diferent i el tribunal no li ha comprat, a diferència del que fa la majoria de vegades. També és veritat que no ha dit res en contra de la substància del cas. És a dir, tot i que la sentència, evidentment, no és el que s'esperava i no és favorable, no diu res que li permeti a Espanya salvar la cara. Perquè jo sí que matisaria una cosa de la manera com s'expressa la notícia, que és que el tribunal no ha avalat el vet del Parlament Europeu als eurodiputats, sinó que ha avalat el vet d'Espanya als eurodiputats dient que el Parlament Europeu no hi podia fer res.
És una diferència.
És una diferència que bàsicament ve a dir que això és culpa d'Espanya i no del Parlament Europeu, però en cap moment ve a convalidar el que ha fet Espanya. Hi ha una novetat que jo l'he trobat interessant des d'un punt de vista jurídic i també polític, que és que per tres vegades diu, per primera vegada, i a més per primera vegada en aquest procediment, que hi ha un procediment en què la Comissió Europea pot posar una demanda contra Espanya per incompliment de les seves obligacions amb el dret europeu si envia llistes de diputats que no es corresponen amb les votacions de la gent, si no compleixen els tractats, etcètera, etcètera. I que introdueix un element, no una vegada, sinó tres, de dir que aquí també la comissió pot intervenir per posar una demanda contra Espanya i aleshores sí que el tribunal tindria competència per entrar en el fons i podria decidir que Espanya està vulnerant el dret europeu. La substància d'aquesta sentència ve a dir la presidenta del Parlament Europeu no té potestat per decidir si Espanya vulnera o no el dret europeu.
Uh-huh. És a dir, que no ha entrat en el fons de la qüestió, no, Josep Casulleres?
Sí. Bon vespre. A veure, estic d'acord amb el que diu el Josep Costa, però jo ho matisaria una mica des del meu punt de vista. A veure, sí que és veritat que diu això, que el president del Parlament Europeu ve a dir, no és ningú per decidir si la llista que li envien les autoritats dels estats, la llista amb la llista oficial d'eurodiputats, en aquest cas de la circumscripció espanyola, si aquesta llista és la vàlida, si hi ha alguna irregularitat o si s'ha vulnerat alguna qüestió que tingui a veure amb el dret comunitari. Diu això i per tant, en aquest sentit, això sí que és així. El que passa és que aquesta sentència el que fa és perdre, jo crec que el Tribunal de Justícia perd l'oportunitat que li donava precisament l'advocat general amb el seu informe del mes d'abril, perd l'oportunitat de poder entrar en el fons de la qüestió. I el fet de no entrar-hi i de deixar-ho en aquest àmbit procedimental, jo crec que d'alguna manera també és una decisió una mica política o una mica de fons i que no sé a què respon. Perquè, a veure, el que ha fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui és dir el mateix que va dir fa 2 anys el Tribunal General de la Unió Europea sobre aquesta mateixa qüestió i que tots vam considerar que era estrany i que era poc valent, en el sentit de que aleshores el Tribunal General no va gosar entrar en el fons de la qüestió, que és dir, escolteu, és ajustat al dret de la Unió aquest requisit d'haver de jurar la Constitució espanyola per poder ser eurodiputat en el Parlament Europeu, o és contrari al dret de la Unió o s'ajusta al dret de la Unió. En això no va gosar, aleshores, el Tribunal General. L'advocat general, el mes d'abril, agafa la qüestió de tal manera que és que centra la pilota perfectament en els magistrats del Tribunal de Justícia perquè rematin a gol amb la porteria buida. I els cinc magistrats de la sala quarta del Tribunal de Justícia deixen passar la pilota i no rematen. I jo encara no ho entenc. Jo estic realment molt sorprès per aquesta sentència, perquè els arguments de l'advocat general eren d'una contundència impressionant. Llegits ara, a més, encara més. És a dir, l'advocat general deia, invocant la sentència Junqueras del desembre del 2019, que és la que va obrir la porta de facto a Puigdemont i a Comín en el Parlament Europeu, invocant aquella sentència, l'advocat general deia és evident que els eurodiputats tenen la condició d'eurodiputats, no només la immunitat, sinó la condició en general d'eurodiputats, perquè tot va unit des del moment en què són elegits. I el Tribunal de Justícia ho ha deixat passar. I llavors això que diu de que si el Parlament Europeu no pot controlar si Espanya fa alguna malifeta a l'elaboració de les llistes, si aplica la repressió en l'elaboració de les llistes, que és el que va fer amb el cas de Puigdemont i Comín, i ara amb el cas de Comín, de no incloure'ls a la llista definitiva que es comunica al Parlament Europeu, doncs llavors qui protegeix els ciutadans europeus, els electors d'aquests representants polítics i els mateixos representants polítics? Qui s'encarrega de vetllar perquè això es complimenti? I avui, efectivament, com deia el Josep, el Tribunal de Justícia diu, bé, això hi ha una via de recurs, que és la justícia, en aquest cas la justícia espanyola, i que a través de la justícia espanyola es puguin formular preguntes prejudicials en el mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè resolguin el litigi. O bé, obrir un procediment a través de la Comissió, que sigui en aquest cas la Comissió Europea, que obri un procediment perquè un estat membre, en aquest cas l'estat espanyol, no està complint amb les seves obligacions. Però aquí no ens enganyem, la Comissió Europea això no ho farà i la justícia espanyola no tramitarà les preguntes prejudicials que li demani, en aquest cas, la defensa de Toni Comín. Llavors, jo realment estic encara intentant entendre el sentit d'aquesta sentència tan allunyada del que tots esperàvem a partir de les conclusions de l'advocat general.
Anava a dir, després entrem a parlar això, no? Quins passos els hi poden quedar des de Junts per obtenir aquest escó, però abans d'arribar aquí, perquè avui he vist com molta gent no acabava d'entendre precisament una cosa de les que has posat ara damunt la taula, no, Josep? Que és, fins a quin punt, bueno, he dit molta gent, he de dir que en part hi ha una cosa que m'ha sorprès, que això sí que potser podem parlar tu i jo, Albano, és el poc interès que ha despertat això. És a dir, això fa 5 anys obria tots els mitjans, tots els programes, i avui, per exemple, jo estava mirant estava posant TV3, s'ha acabat els matins, ha començat Tot es mou, i no n'han parlat en cap moment de sobre això, no? Vull dir que interès molt baix respecte a això.
Clar, aquí hi ha una qüestió doble. L'interès que pugui tenir TV3, en particular, l'interès editorial que TV3 pugui tenir en la qüestió, això és una cosa, i per un altre costat l'interès que l'opinió pública pugui tenir. I és veritat que, i aquí ho hem dit més d'una vegada, no? És a dir, circumscriure la lluita de l'independentisme a qüestions que són importants, com la batalla legal i totes aquestes qüestions que s'han de fer, però si a la vegada o paral·lelament no hi ha un és a dir, si aquesta lluita no va acompanyada d'un cos polític en les institucions, en el carrer, en la posicionament dels partits, al final la gent diu, escolta, bueno, pues sí. És a dir, per entendre'ns, si el rei ve a Catalunya quan li dona la gana i tots els partits i fins i tot els independentistes li fan la gargara, escolta'm, ja m'avisareu quan estigueu una mica per la qüestió. No dic, insisteixo, que no tingui importància i no dic que sigui inútil, al contrari. Vull dir, és bo que continuï la lluita i que hi hagi una minoria que continuem intentant entendre què passa, quines oportunitats s'obren, quines portes es tanquen, etc. Ara, l'interès és que és normal quan un moviment polític no té continuïtat o no presenta horitzons.
Ara jo deia, no?, que una de les coses que he notat que avui la gent no entenia és, per tant, això contradiu la doctrina Junqueras?
Bé, aquí intenta el tribunal salvar-ho. La doctrina Junqueras justament era una prejudicial del Tribunal Suprem Espanyol que demanava en el Tribunal de Justícia la interpretació del dret europeu. Per tant, aquí havien d'entrar en el fons i fixar posició, i en la sentència d'avui no fan això, no fixen posició seva. I per tant, d'alguna manera, diuen, com que l'únic que estem discutint és si la presidència del Parlament Europeu té potestat o no té potestat per decidir aquest litigi, no entrava en contradicció amb Junqueras, perquè a Junqueras no es parlava d'això, no es parlava de les potestats de la presidència del Parlament Europeu.
Però sí que es parlava que tenia que era eurodiputat des del minut 1.
Això no ho nega la sentència d'avui. És que això no ho nega. No nega res. De fet, jo matisaria una cosa que deies. Jo la sentència d'avui la veig molt diferent de la del Tribunal General. O sigui, el Tribunal General de fa 2 anys era una aberració i era un cúmul de contradiccions. I, en canvi, la d'avui, com que és tan circunscrita a discutir la potestat de la presidència del Parlament, em segueix semblant que és una barbaritat per les implicacions polítiques que té i perquè quan interessa les institucions europees tenen més potestats de les que avui es reconeix a la presidència del Parlament Europeu. Hi ha molta jurisprudència que diuen coses diferents. Les conclusions de l'advocat general, evidentment, són molt més solvents i són molt més convincents que no la sentència d'avui. Però jo crec que la sentència de fa 2 anys, la primera instància que va dir que Tajani no havia fet res mal fet, estava molt més mal fonamentada, era contradictòria, i a més entrava en el fons. Aquella sentència entrava en el fons, venia a dir que Espanya no havia fet res malament. I avui se'n guarden molt de dir que Espanya hagi fet res malament. I jo vull comentar una cosa de les implicacions polítiques que té tot això, perquè al final, jurídicament, això ja té la importància que té. A la gent li interessa, no li interessa tant com li interessava fa uns anys, perquè no té la transcendència que tenia. Uh-huh. I en Josep abans també es preguntava pel rerefons polític que pot haver en tot això. Jo ho tinc molt clar. Aquí hi ha dos elements molt clars.
T'he de dir que el xat ara mateix és el que està comentant, no? Diuen, per exemple, no sé vosaltres, però jo crec que la Unió Europea ja ha fracassat com a projecte polític i el que ha passat avui amb el TJUE és un avís d'això. Això vol dir que el TJUE també està contaminat? Pregunta una altra persona. O un altre, en Jordi Escudap, diu la pressió d'Espanya doblega la imparcialitat de la justícia europea.
La última pregunta no ho crec, perquè Espanya no queda especialment bé d'aquesta sentència. De fet, tota la música que llegeixes o tot el que veus entre línies de la sentència és que no, en cap moment volen dir res que pugui semblar que estan donant la raó a Espanya. Si simplement estan dient que la presidència del Parlament Europeu no era la instància que hagués de solucionar aquest problema. Però clar, hi ha dos elements, i és una mica en la línia que estan relacionades, no? Les motivacions polítiques que pot tenir el tribunal, que plantejava en Josep, i el que dèiem ara de l'interès que això suscita. Hi ha dues qüestions aquí. Puigdemont ja no és eurodiputat, no es va presentar a les eleccions. Per tant, el president de l'1 d'octubre ja no és part en aquest litigi. Ho és Toni Comín, que ara mateix, si tu preguntes pel carrer, la immensa majoria de la gent no té ni idea de si és eurodiputat o no ho és. I que va treure, així com Puigdemont va treure 1 milió de vots quan es va presentar a les eleccions europees, Comín va treure 400 i escaig, 1.000. Per tant, que va perdre més de la meitat dels diputats la candidatura en aquestes eleccions. I això, Puigdemont no hi és, que és la manifestació o la conseqüència d'una altra cosa, que és que la batalla de l'exili, tal com la coneixíem, tal com l'havíem descrit, tal com hi hem d'això, s'ha acabat. no hi ha batalla de l'exili. La batalla de l'exili s'ha resolt amb el pacte de l'amnistia i els exiliats han triat resoldre la situació de l'exili amb una llei d'amnistia. I, per tant, fins i tot els magistrats aquests que han dictat el sentatge, que jo no hi estic d'acord, que em sembla que jurídicament és un desastre i té unes conseqüències nefastes pel que dèiem, però el magistrat allà, des de la seva posició de Luxemburg, pot dir, escolta'm, si els exiliats han pactat amb el govern espanyol arreglar la seva situació, doncs nosaltres direm que això s'arregli a Espanya, que ho arreglin els tribunals espanyols. Per què li hem de demanar? O per què el Tribunal de Justícia hauria de fer un esforç per resoldre un problema amb la justícia espanyola des de fora, quan les pròpies parts afectades en el conflicte de Catalunya ja han acceptat el marc espanyol per resoldre el conflicte?
Espera, que el Josep volia parlar. Digue'm.
Perdoneu, eh? A veure, jo sobre aquesta qüestió que explicava ara el Josep Costa, a veure, jo no crec que el Tribunal de Justícia s'hagi mogut per pressions espanyoles, tampoc crec que s'hagi mogut massa per si la batalla de l'exili és vigent o no, sinó que jo crec que aquí, és a dir, el Tribunal de Justícia ha perdut una oportunitat de fixar una doctrina, que al final és el que fa el Tribunal de Justícia amb les seves sentències, fixar doctrina i crear una jurisprudència que és molt important per anar definint els contorns dels drets dels ciutadans europeus. I aquí ha perdut una oportunitat de fixar doctrina sobre una cosa molt important, que és fins a quin punt els estats membres tenen la capacitat d'alterar les llistes d'eurodiputats electes de la seva circunscripció i d'aplicar, per tant, criteris arbitraris o de persecució política fins i tot, d'aplicar la repressió de la dissidència política en aquest àmbit concret que és la llista d'eurodiputats electes amb formalismes sobrevinguts. Han perdut l'oportunitat de fer això. Però jo crec que es deu més a que dins del Tribunal de Justícia a mi em sembla que hi ha una tensió gran i que jo crec que és molt interessant i que ja es va expressar d'alguna manera amb les prejudicials aquelles de Llarena sobre que van resultar amb la sentència del grup objectivament identificable de persones, etc. Que és la tensió dins de la Unió i que crec que s'expressa en el Tribunal de Justícia entre la defensa del projecte de la Unió com un club d'estats i, per tant, de preservar els drets o el poder dels estats dins de la Unió Europea i això confrontat amb el que seria la defensa d'un projecte més basat en els drets dels ciutadans. I a mi em sembla que el que ha passat avui amb aquesta sentència és que s'ha imposat la primera tesi, més que no la segona, i que això s'ha expressat així, no dins de la gran sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que són 15 magistrats, i que hi ha opinions molt diverses, molt confrontades, i de vegades d'una oposició molt, molt, molt intensa i gairebé visceral. En alguns moments he vist debats entre ells que prenien aquest caire. En aquest cas, la decisió l'ha pres una sala formada per 5 magistrats, que resulta que la majoria d'aquests 5 magistrats pesa més, jo crec, aquesta visió del projecte europeu de més covarda, diria jo, més covarda en el sentit de preservar el poder i els drets i les competències dels estats que estan literalment contemplats en documents com l'acta electoral europea i amb una interpretació molt restringida del que diu aquest acta electoral, que és aquesta que diu que els estats membres comuniquen a la llista d'eurodiputats, que els dona la gana, i el Parlament Europeu només pren nota i, per tant, no pot dir res, no? Jo crec que el que ha acabat passant és això, i que s'ha imposat aquesta visió, i molt covarda, a més una visió molt covarda respecte de vigilar, de no comprometre o no de posar amb un paper molt galdós al Parlament Europeu, en aquest cas, que és qui hauria sortit escaldat amb una sentència negativa. I, per tant, sí, més enllà de les implicacions que tingui actualment la batalla de l'exili sobre de la vigència que tingui, jo crec que més aviat ha pesat això altre.
De fet, Puigdemont i Comín s'han mostrat profundament preocupats, no?, per les conseqüències d'aquesta sentència pel que fa a la Unió Europea en general, és a dir, que deien això, no?, això que estava dient el Josep.
Tinc una pregunta. És veritat que aquest tribunal pot establir una jurisprudència, però té la potestat de dictaminar sobre els àmbits competencials, per exemple, de la qüestió electoral? Perquè no crec que la sentència digui que el Parlament Europeu no pot vigilar tot perquè no té temps. Vull dir que seria algo relativament senzill tècnicament, però és veritat que aquest tribunal tenia un mur infranquejable, que eren les competències tal i com estan repartides ara?
No. Aquí el tribunal que fa és una interpretació, diguéssim, favorable a la sobirania dels estats. Jo crec que això, tal com ho deia en Josep, és cert. És a dir, hi ha una...
Però podria haver fet una altra cosa.
Podria haver fet una altra cosa. Ara, també és veritat que estaven fent la part difícil. És a dir, són 5 magistrats, a la gran sala, les prejudicials, són 15. És a dir, la sentència Junqueras o la sentència Puig són sentències de gran sala, que són tots els magistrats, que són 15, i en canvi el cas aquest és només són 5 magistrats. I, per tant, pot ser una minoria perfectament del tribunal. Pot ser que aquests siguin una minoria de tots ells, però decideixen aquests 5. Però la qüestió per mi és que la situació d'Europa també és diferent. És a dir, l'advocat general, que fa unes conclusions favorables en el cas de Junqueras i en el cas de Puigdemont el 2019, perquè la sentència Junqueras també és la sentència Puigdemont-Comín de l'endemà, que totes dues diuen el mateix, i que totes dues venen influenciades per l'advocat general, que és un senyor polonès, amb tot el que això representava en el seu moment, que ja no ho representa avui, perquè es dona la circumstància que l'amenaça pel projecte europeu, i nosaltres la veiem, és a dir, ara ho recordava, que hi ha la possibilitat de que, doncs mira, ara els estats aprofitin aquesta sobirania que els reconeix el Tribunal de Justícia per perseguir dissidents i per impedir que el que ha votat la gent sigui efectiu. Però des del punt de vista de Brussel·les, segurament també hi ha unes altres preocupacions polítiques. El problema de Polònia, entre cometes, s'ha resolt. El govern d'extrema dreta de Polònia ha caigut. I ara, qui és el primer ministre de Polònia? És un senyor que va ser president del Consell Europeu. És a dir, no hi ha ningú més europeista que el president de Polònia en aquests moments, que el cap de govern de Polònia.
Josep, també.
Pardon?
Que tens l'amenaça d'Hongria, diguéssim.
No, correcte, però vull dir, tenies Polònia, jo estic d'acord, és a dir, no estic en desacord amb res del que has dit, eh? És a dir, simplement estic dient que des del punt de vista de la pressió que té el tribunal, doncs mira, escolti'm, el de Polònia està arreglat. I el d'Espanya, mal ens pesi, des del punt de vista europeu, també està arreglat.
Quan dius lo d'Espanya, dius lo de Catalunya.
Els problemes sistèmics d'Espanya, mal ens pesi, vist des de Luxemburg o des de Brussel·les, estan arreglats perquè Puigdemont ha impedit el govern espanyol. És que és el que hi ha.
Hi ha una pregunta molt concreta que crec que és fàcil de respondre, que han insistit diverses vegades, és, en aquest cas, els hi poden fer retornar els sous que han cobrat durant aquest temps Comín i Puigdemont?
Jo crec que això... qui els hi pot fer tornar? No té cap sentit. És a dir, ells han exercit i compte que les sentències del Tribunal Constitucional, la sentència del Tribunal General, la sentència del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, perquè hi ha una sentència del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg que diuen que no resolen el fons de la qüestió perquè són eurodiputats, perquè els han reconegut com a eurodiputats. I, per tant, hi ha una situació jurídica consolidada que és que tothom els va donar per eurodiputats. El Tribunal de General va dir que ja li estava bé perquè al final eren eurodiputats.
Van participar en votacions al Parlament Europeu.
Bueno, és que van ser 4 anys i mig, finalment van ser eurodiputats. Per tant, el Tribunal General, el Tribunal Constitucional Espanyol i el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg han resolt totes les qüestions sobre aquest assumpte sobre la premissa que al final els havien reconegut eurodiputats. Per tant, és evident que ara, si revises, diguéssim, no, però és que no haurien d'haver estat eurodiputats i, per tant, hem de retrotraure'ns el 2019 i no, que s'anulin les votacions en què han participat i que tornin els diners que han cobrat, doncs, bueno, doncs el Tribunal d'Estrasburg que canvi la sentència, el Tribunal Constitucional que canvi la sentència i tothom que canvi les sentències, no? Perquè...
Sí, em permets, Josep, per reforçar el teu argument inicial d'aquesta valoració no tan negativa de la sentència, precisament el Tribunal de Justícia, en aquesta sentència d'avui, no està dient que Puigdemont i Comín no fossin eurodiputats. És a dir, que no poguessin tenir la condició d'eurodiputats o... No qüestiona això. La sentència el que diu és... diu, bé, potser la llista que va enviar a Espanya no era vàlida, però en tot cas no era el Parlament Europeu qui ho havia de vigilar o controlar això, no? O sigui...
Tot això comença... Si em permeteu, una cosa que volia explicar abans. Tot això comença fa més de 20 anys amb un cas d'Itàlia que el Parlament Europeu va resoldre sobre la substitució d'un diputat que era Andonici, i a partir d'aquí es crea una doctrina que diu que el Parlament Europeu no pot interferir en la proclamació dels diputats per part dels estats. I això és el que es manté avui. És a dir, al final tampoc no és una doctrina nova, sinó que és de fa molts anys enrere que es va considerar que el Parlament Europeu havia anat massa enllà interferint en una decisió sobre la substitució d'un eurodiputat que era controvertida, no? Hi va haver una batalla entre dos eurodiputats a veure quin era el que legalment tenia dret a ser-ho, i la va decidir el Parlament Europeu. I el Tribunal de Justícia va dir no. Vostès no poden decidir això, això ho han de decidir les autoritats de l'Estat perquè s'aplica la llei dels Estats. I a partir d'aquí, ara, d'alguna manera, han quedat encursetats en aquesta decisió perquè en aquell moment no hi havia cap problema de lawfare, no hi havia cap problema de dissidents, no hi havia cap d'això, sinó que hi va haver una aparent extralimitació del Parlament Europeu a l'hora de decidir qui havia de ser eurodiputat en un cas que dos candidats se disputaven el càrrec. I no era una qüestió de persecució política ni res, sinó simplement... Mm-hmm. Una disputa normal de que dos candidats discutien qui era que tenia dret. Jo crec que mentre Espanya era un problema per Europa i mentre Catalunya era un problema per Espanya, el Tribunal de Justícia va, d'alguna manera, obrir-se a canviar la seva interpretació d'aquesta doctrina d'Onici de fa més de 20 anys. Però ara no ho ha considerat ja necessari. Ja no ha trobat aquesta pressió del moment per rectificar una doctrina que és antiga.
Mm-hmm. Albano, volies fer una pregunta?
No, vull dir tres coses.
Vols dir tres coses? Endavant.
Sí, volia fer una pregunta, però ara vull dir coses. No, enllaço amb això que deies. És a dir, el tribunal no actua en el buit. Per més que sigui independent, els tribunals... Qualsevol cosa humana no actua en el buit. I el buit, o no buit, en el cas del que passa a Catalunya en les institucions europees, té a veure amb coses com, per exemple, si hi ha 3 milions de persones al carrer, cosa que no sol passar a cap regió europea, de gent esmenant de dalt a baix a l'ordre establert. És a dir, això passava a l'octubre. Jo aquests dies...
Quan es va prohibir, o quan es va impedir a Puigdemont i Comín de ser eurodiputats, i a Junqueras se'l va mantenir a la presó impedint-li també d'anar a Estrasburg, hi havia 100.000 catalans a les portes del Parlament Europeu. Clar. Ara se li ha impedit a Comín d'entrar al Parlament Europeu i no hi ha ningú a les portes del Parlament
Europeu. Per això dic que aquí, com a moviment polític, també hem de fer... O sigui, no enfadar-nos o no només amb el tribunal en qüestió. Jo aquests dies, i passa sempre, no?, quan s'apropa l'aniversari de l'1 d'octubre, del setembre, del 3 d'octubre i tot això, jo estava fent una revisió de l'hemeroteca i tenies el 3 d'octubre, el 2 d'octubre, el dia abans del referèndum, un munt de gent com l'IBEX, com grans potències econòmiques, l'Associació de Propagandistes Catòlics, etc., demanant, sisplau, que els catalans s'aturessin. No? És a dir, o aquells de Parlem, recordeu els de Parlem? Els de Parlem, en el moment que van entrar a les porres, van desaparèixer. Per què? Perquè justament quan tota aquesta estructura veu que hi ha una força que posa en qüestió i que té capacitat de posar en qüestió tot aquest ordre es veu obligat a dir: ei, atenció amb aquesta gent, no podem fer veure que no existeixen. Llavors, fins al mas abrandat, aquells dies estaven així, perdó, però estaven així. Llavors, això és el que ens ha de preocupar més de tot. És a dir, primer, aquesta decisió no es produeix en el buit, si de cas es produeix en el buit,
és la conseqüència,
en el buit polític.
En el context polític. Clar.
Després, entrar en el... Si el tribunal no ha volgut entrar en el fons de la qüestió, nosaltres sí que podem, no, Txell? I, per tant, a mi m'agradaria, com a mínim, posar sobre la taula que al final del que estem parlant és de que un agent que va obtenir milions de vots dels ciutadans veuen interrompuda o dificultada la seva capacitat de representar aquests ciutadans perquè no se jura o promet, o no sé com es diu, la Constitució espanyola del 78. És a dir, aquest és el fons, no, de la qüestió. És a dir, tot això ve perquè resulta que un país membre de la Unió Europea pot impedir o intentar curtcircuitar la capacitat dels ciutadans de triar els seus representants perquè no van a Madrid a prometre una Constitució. Us imagineu què es diria, per exemple, no sé, si a Venezuela o a Xina o a no sé on no poguessis ser electa, bueno, si no jures, jo què sé, amor etern a Mao o submissió en total a Hugo Chávez. És a dir...
Va ser un moment, hi va haver un conflicte molt interessant que els de... Els candidats a Polònia, crec recordar que era Polònia, en tot cas era un país del bloc de l'est, que havien de demostrar que no havien tingut relació amb el règim i amb l'Stasi. Clar. Havien de jurar fidelitat a Occident, d'alguna manera.
Per això, és a dir, entrem al fons de la qüestió i preguntem-nos, mira, el que faci Polònia i el que faci... Cada un sembla ser que cada estat fa el que vol en aquest sentit, doncs preguntem-nos quina mena d'estat és aquell on una opció política que justament té la seva essència i la seva idea de ser en què vol deixar enrere la Constitució espanyola, doncs que resulta que per accedir als càrrecs que els trien els ciutadans han de jurar la Constitució espanyola. Això, quina democràcia és aquesta? Una Constitució espanyola que, per cert, tots sabem en quines condicions es va aprovar, en quines condicions l'exèrcit va intervenir per l'article 8. Vull dir, aprofitem potser aquesta sentència per obrir el debat o per recordar què és la Constitució espanyola. Escolta'm, és la Constitució espanyola del rei aquest, que ara mateix està a Abu Dhabi, que obre...
No, ara està a Espanya.
O està a Espanya, fa el que li rota. Vull dir, que obre, que evadeix impostos, que, i el seu fill... Que, és a dir, aprofitem com a mínim el debat per dir, vivim en una espècie de democràcia on has de jurar fidelitat al... Hòstia, és que anava a dir una cosa...
Però escolta una cosa...
El que va de campamentos.
No diuen que els partits independentistes tenen agafat en Pedro Sánchez pels campamentos? No? És a dir, no depèn l'estabilitat del govern espanyol. Com és que no han entrat encara una proposició de llei per eliminar el requisit de jurar la Constitució per ser eurodiputat?
Mira, una bona pregunta.
Agafar. O sigui, hauríem d'haver fet el mateix dia que la llei d'amnistia. A la llei d'amnistia haurien d'haver posat una clàusula, una disposició addicional que digués es deroga l'article 224 de la llei electoral que exigeix jurar la Constitució per ser eurodiputat. Evidentment. La llei orgànica del règim electoral general cal majoria absoluta per aprovar-se pel Congrés de Diputats. Exactament igual que la llei d'amnistia. Per què hem d'estar pendents d'aquestes batalles jurídiques i les prejudicials i tot
que,
això?
Si això s'hagués aprovat, demà, com jo faria, seria eurodiputat automàticament.
Evidentment, jo, si volen, jo en 5 minuts els hi faig el redactat de la llei. La poden tramitar per lectura única, com la reforma de la Constitució del deute que es va fer...
Del 135.
Del 135, que es va fer l'any 2010-2011. Enmig del mes d'agost, en 15 dies van reformar la Constitució. Escolta'm, jo els hi faig en 5 minuts un redactat que en 15 dies el tenen vigent perquè Comín sigui eurodiputat.
Mira, Josep, t'anava a preguntar que sé que has de desconnectar i abans de desconnectar volia preguntar, i ara què? El Costa ens ha dit un possible i ara què, que no teníem contemplat, diguéssim, avui a VilaWeb, però sí que la sentència deixa...
No l'havíem pensat aquest, no.
No l'havíem pensat. Però la sentència sí que dona lloc, no, diguéssim, a diversos escenaris que podien sortir a partir d'ara.
Bueno, clar, ara la pregunta és què passa amb els 440.000 i escaig electors que van votar la llista de Junts i que tenen a Toni Comín com a representant i no estan representats. La seva veu i el seu vot no és representat al Parlament Europeu, no? Jo crec que hi ha mala peça al taler i que serà molt difícil que Toni Comín pugui exercir d'eurodiputat aquesta legislatura al Parlament Europeu, perquè d'entrada ara això és en mans de Roberta Metsola, la presidenta del Parlament Europeu, que va dir que s'esperaria la sentència d'avui per decidir què feia amb les credencials de Toni Comín. Veient el resultat, veient la sentència, em sembla que és bastant clar que no li obrirà la porta a Roberta Metsola a Toni Comín. Llavors aquesta sentència diu, això que comentàvem abans, si el Parlament Europeu no és qui ha de decidir o qui ha de controlar si la llista que li envien els Estats membres d'eurodiputats és bona o està mal feta o té alguna irregularitat, doncs això, la sentència diu això, en tot cas és els òrgans jurisdiccionals dels Estats són els que ho han de determinar. Per tant, el que està dient és, Comín, vés a la justícia espanyola i que ho arreglin allà. I en tot cas, la justícia espanyola demana-li que faci unes prejudicials en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè finalment resolguin aquesta qüestió i actualitzin això que deia el Josep Costa, que fa 20 anys que dura aquesta doctrina i ja s'hauria d'actualitzar. No? Però clar, això Toni Comín realment té l'opció de fer-ho perquè van presentar un recurs al Tribunal Suprem contra la decisió de la GEC d'excloure Comín de la llista oficial d'eurodiputats, però aquesta demanda està en una fase molt inicial i encara no està... És a dir, a través d'aquesta demanda, l'advocat de Comín Gonzalo Boye pot presentar aquestes prejudicials o pot demanar que es presentin aquestes prejudicials, perquè qui les ha de presentar és el jutge, en aquest cas el Tribunal Suprem. Difícilment jo crec que el Tribunal Suprem s'avindrà a presentar unes prejudicials en la línia que voldria Gonzalo Boye. I per tant, i en el cas que imaginem que ho fes, això trigarà encara molt temps i ens plantem més enllà de mitja legislatura, crec jo. Quina opció li quedaria a Toni Comín? Bueno, doncs que l'amnistien, que el Tribunal Constitucional rectifiqui la decisió de Llarena de no amnistiar-lo, però això pot trigar encara molt temps, perquè primer s'han de tramitar totes les recusacions de magistrats, començant pel famós Macías, i això trigarà uns mesos a resoldre's. I quan s'hagin resolt les qüestions relatives a les recusacions de magistrats del Tribunal Constitucional, llavors el Tribunal Constitucional es començarà a mirar la qüestió d'inconstitucionalitat del Tribunal Suprem. I quan hagi resolt d'aquí a una... O sigui, a partir d'un any que comenci a deliberar aquesta qüestió d'inconstitucionalitat del Suprem, quan l'hagi resolt, després es començarà a mirar els recursos d'empara que li arribin de Puigdemont, Comín i companyia. I quan s'hagi mirat els recursos d'empara i els hagi resolt directament, llavors amnistiaran a Toni Comín. I llavors Toni Comín ja no tindrà una ordre de detenció i podrà anar a jurar o a prometre la Constitució espanyola. Però tampoc sé si políticament això és el que hauria de fer Toni Comín. Perquè llavors això significa que al final et faran passar per l'adreçador, no?
I políticament què ha de fer Junts? És a dir, Junts deixarà vacant aquesta plaça d'eurodiputat?
Jo insisteix, Junts demà a les 9 del matí ha de presentar una proposició de llei orgànica derogant l'article 224.2 de la llei electoral. Perquè el tema del jurament de la Constitució no se l'ha inventat el Tribunal Suprem. No se l'ha inventat la Junta Electoral. Això ho diu la llei electoral, que s'aprova per majoria absoluta del Congrés espanyol. I diuen que hi ha una majoria plurinacional, progressista i no sé quantes coses més. Doncs que canviïn la llei. Però és tan senzill com això? Mm-hmm. Com és que no? És a dir, la legislatura passada, el govern espanyol d'en Pedro Sánchez depenia d'Esquerra Republicana. I en Junqueras estava privat de la seva condició d'eurodiputat perquè no havia jurat la Constitució i perquè estava a la presó, etcètera, etcètera. Perdó? I per què Esquerra Republicana no va exigir mai, que a més això són peanuts que diuen en anglès, i no és, és una cosa barata, diguéssim, de pagar pel... No val ni un cèntim. Per què no exigeix això en un moment determinat Esquerra Republicana en Pedro Sánchez quan li investeix l'any 2020? I diu, escolta, hem de reformar un apartat, no ni tan sols un article sencer, un apartat de la llei electoral.
I per què creus que no?
Doncs perquè supos que al PSOE no li convé, no li interessa, o perquè, jo què sé... O perquè...
Potser ni ho han pensat.
Home.
A veure, Escolti'm, sí. Aquest humil tertulià tampoc és, diguéssim, cap eminència jurídica per pensar que canviant la llei s'arregla el problema. Que no han fet una llei, no han fet una llei d'amnistia. No han investit en Pedro Sánchez a canvi d'una llei d'amnistia. Escolti'm, en aquesta llei d'amnistia, a part de la llista de delictes i d'això que vam posar, haver-hi posat una disposició addicional que digués això, potser no, no és la millor tècnica legislativa, però pots fer una proposició de llei per lectura única en 15 dies ho tens al BOE. Escolti'm...
I llavors la GEC es veuria obligada a afegir a la llista Toni Comín?
És que tu li treus aquesta autoritat a la GEC? És que és, vale. Aquest article, si jo l'he de redactar, que tinc en 5 minuts el temps fet, diria que el...
Clar, la GEC se refereix a aquell article. Si l'article desapareix...
Jo diria que el govern espanyol notificarà al Parlament Europeu la llista de diputats publicada al BOE. Que la llista de diputats publicada al BOE, ahí surt en Toni Comín.
Perfecte, crec que ja ha marxat, oi, el Josep? Ah, no ha marxat. Vale, doncs això, el Josep ha de marxar. Moltes gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre una mica més tot plegat. Nosaltres ara, en aquest quart d'hora que ens queda, intentarem parlar d'altres coses. Moltes gràcies, fins la pròxima.
A vosaltres, un plaer.
I com deia, podria estar tota l'hora debatint sobre aquest tema. La veritat és que hi ha moltes preguntes, em sap greu, no les podem contestar totes perquè hem d'avançar, perquè no només podem parlar d'això, sinó hem de parlar d'altres coses.
Hauríem de fer una subsecció de consultori jurídic Josep Costa.
Vale, d'acord. Ens l'apuntarem. Haurem de fer una careta per la subsecció.
Per un altre dia.
Però també volíem parlar que no ha sigut l'única cosa que ha passat aquesta setmana respecte a Europa i Catalunya, els països catalans, sinó que aquesta setmana el Consell d'Europa presentava un informe elaborat pel Comitè d'Experts per la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries. En aquest informe, Espanya rebia diversos tocs d'atenció pel que fa al català. El primer, per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposava un 25% de classes en castellà a l'escola, si una família ho demanava, però no només aquest, també es pronunciava sobre la llei Rovira d'Educació al País Valencià i assegurava que era un perill pel català, es mostrava preocupat per la reducció de la llengua en les comarques castellanoparlants del País Valencià o alertava del declivi del català a les Balears o a la Franja. És a dir, que tot plegat un informe molt contundent pel que fa al català i que donava un toc d'atenció al govern espanyol. Què us sembla?
Jo vull dir una cosa, perquè ha sortit aquest informe, que dius, d'instàncies europees, i a la vegada avui, crec que sí, o ahir, del 36% del català a Barcelona.
Era una enquesta dels serveis municipals que s'ha conegut avui, on diu que tan sols el 36% dels encastats utilitzen habitualment el català. Jo és la xifra més baixa que s'ha donat mai en aquest any.
Jo estic a favor de tenir aquestes dades. Bueno, no és que estigui a favor, que sempre és bo tenir dades per analitzar la realitat. Ara bé, la interpretació de les dades. Em crida molt l'atenció com a comunitat lingüística. Sembla, de vegades, i no ho puc afirmar, però de vegades ens prenem molt seriosament les dades dolentes. És a dir, està bé saber que hi ha aquest retrocés, però a la vegada em crida l'atenció que fem una mena d'autoboicot de tenint, posant aquí davant el 36%, que és dolent, però a la vegada, quan surt una institució europea donant-te eines polítiques, lingüístiques, de legitimació a defensar els drets, pues això ha passat com, em sembla que hi ha hagut un editorial de VilaWeb, i tal, ja ha passat, no? És a dir, hi ha una institució europea que t'està, diguéssim, donant eines polítiques de legitimació per continuar la teva lluita, per enfortir-la, per crear consciència dintre el grup lingüístic, i la notícia passa relativament desapercebuda. En canvi, ens fustigarem tota la setmana dient que només el 36% fa servir el català com a llengua habitual a Barcelona, ens fustigarem i creixeran les veus que diu que no hi ha res a fer. Saps? Llavors, a mi em preocupa molt aquesta manca de capacitat de defensar-nos i d'aprofitar el que tenim per...
Però ara vaig fer una... pregunta retòrica, irònica, si vols, però ara, diguéssim, ara, en aquest estiu així de la Copa Amèrica, viuen a Barcelona i viuen catalans? O sigui, un 36% de catalans a Barcelona és molt, diguéssim, no? O pensava que ja no hi vivien catalans a Barcelona.
Bueno, certament sembla que hi ha tota una sèrie de polítiques que estan orientades a fer desaparèixer els catalans de Barcelona perquè molesten, i això... Però anem a agafar aquest 36%, no? Dius, mira, anem a suposar fins i tot que no hi ha manera de revertir-ho, que sí que hi ha. I això, la Carme Junyent sempre deia com es podia treballar per revertir aquests processos, etc. Però anem a suposar que hi ha el 36%. Escolti'm, molt bé. Però si hi ha el 36% de catalanoparlants habituals a Barcelona, en les festes de la Mercè, podries dir, mira, saps què? Accepto la derrota, posa'm el 36% de les cançons del Piro Musical en català.
El que has promès, Rosalia.
I la Rosalia, que li han donat la potestat de triar les cançons, només ha posat una cançó en català, la qual cosa suposa...
Casualment la seva, a més a més,
sí,
eh?
Sí, però bueno, això només suposa el 6,7%. Escolta'm, si estem en una ciutat on el 36% fa servir habitualment la llengua catalana com a llengua d'ús, per què només el 6,7%? És a dir, la última. Fins i tot hi ha dues en àrab. Hi ha una en català. Hi ha quatre en castellà. És a dir... El problema és enorme. I la Plataforma per la Llengua ens diu que dels concerts de Barcelona Acció Musical només el 18% eren en català. Que fins i tot acceptant de dir, vale, som el 36%. Escolta'm, anem a per totes a exigir la part que ens toca com a comunitat lingüística. En comptes d'això, tots dient, bueno, és que clar, és que bueno, s'hauran de tenir fills, és a dir, no sé, un derrotisme...
Jo també votaria a favor del 36% de les sentències judicials en català. Ah. Seria un gran progrés.
Per això, és a dir, insisteixo, que sembla que moltes vegades aquestes dades, que no són positives, serveixin per justificar una inacció total i una desídia que, pues, escolta'm, com que ja som el 36% només, pues ja tant se val. No, al contrari, ha de funcionar al revés.
Jo no m'he dit que malgrat tot, no? Jo vaig anar a concerts de música en català per la Mercè, i segurament els de la Platja Bogatell, que majoritàriament crec que tots eren en català, els tres dies que va haver-hi concerts, eren multitudinaris moltíssim. Vull dir, no es veia al final de la gent que hi havia a la Platja Bogatell. I hi havia gent jove i hi havia gent amb estelades, a dir, també. Vull dir que al final ja es cridava Independència. Per tant, que tan malament no estem.
Aquest és l'equilibri complicat de no fer-nos trampes, com sempre diu en Gerard Forés, que diu, escolta'm, aquí, molt bé, la immersió... No, hi ha problemes molt greus. I una part de la classe política catalana justament ha viscut gràcies a que no hi ha consciència de la greu problemàtica que hi ha. Ara bé, a la vegada no ens podem boicotejar.
Per descomptat. I a mi una de les coses que em va sorprendre d'aquells concerts que vaig anar era la quantitat de gent jove parlant en castellà que estava en els concerts de Cas Grasses, de Figaflowers, de La Fumiga. Entre ells estaven parlant castellà, però estaven en un concert de música en català. És a dir, que era realment xocant, això també.
Bueno, i això també s'ha de tenir en compte a l'hora de dir, us heu quedat sense l'excusa, perquè imagina't que només hagués hagut el 18% de cursos en català, però tots haguessin estat 8. Llavors, els programadors podrien tenir alguna mena d'excusa per dir, no, és que saps què? No, és que no tenen ni aquesta excusa. Per tant, reivindicar aquesta potència, amb tots els problemes que es puguin tenir, jo crec que és molt important com a lluita per la llengua. I un 36% de la població, òbviament, el meu país, el 100% parla la llengua del país, el meu país d'origen. Seria lo de... Ara bé, un 36%, aquesta gent, per més que siguin un 36%, tenen drets, i els drets se'ls han de respectar. És a dir, no confonguem tampoc, no, és que com que són pocs, no, encara que sigui un 1, la necessitat de comprometre's en la defensa dels drets d'aquesta minoria, si és que ho és, continua absolutament vigent. I per tant, que no ens vulguin fer creure que perquè només és el 36, doncs, no, al contrari potser. Bueno, no, al contrari segur.
I no anava a relacionar-ho, però relacionant-ho, deia, molta gent estava allà, molts joves que parlaven en castellà, eren escoltant Figaflowers, per exemple, perquè és la moda, és el que està de moda. Han aconseguit que el català en la música, fent reggaeton, sigui la moda. Per què, per exemple, TV3, Som Eva, no opta també per una estratègia similar? És a dir, per què aquesta setmana, si hi ha hagut
tenim
molta...
Tenim el vídeo? Tenim el vídeo?
Hi ha hagut el vídeo, tenim el vídeo. Hi ha hagut molta polèmica per això.
Tu has vist?
Però és que la comida en català és tan rara. Els cigrons, oi, tu te creus que els garbanzos se tienen que llamar cigrons i les freses maduras?
Bueno, una persona de Catalunya et dirà per què s'ha de dir garbanzo.
No, ja, claro, però que la comida és com que canvia mucho, ¿sabes?
S'ha de dir, i ara tiraré una floreta cap a VilaWeb, que aquest vídeo és de fa setmanes. L'únic que no va tenir gens de rebombori, però dimarts Pol Baraza va fer un article molt ben fet a VilaWeb on parlava d'això, de per què els influenciadors que surten a Eva ho fan en castellà, perquè hi ha aquest menyspreu cap a la llengua, i llavors va tornar a viralitzar aquest vídeo.
Txell, ostres, està molt bé, tu saps que sóc fan de VilaWeb, però crec que també va haver-hi un noi molt jovenet que va fer la crítica d'aquest programa.
Sí,
ara no me'n recordo el nom.
Alberti, el nosaltres sí, parlàvem amb Alberti. Sí,
un
sí,
crac
cert,
aquell, un crac aquell.
Sí, sí, nosaltres parlàvem
bueno,
amb mi.
La qüestió, o sigui, això és justament, i ja s'ha dit moltíssim, però cal repetir-ho, això és justament per... La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està fent exactament el contrari del que hauria de fer, que és normalitzar que a Catalunya els cigrons es diuen cigrons i les maduixes es diuen maduixes. I és veritat que una persona que ve de fora de l'àmbit lingüístic català pot dir, ostres, mira, en aquesta llengua les maduixes es diuen d'una altra manera que la meva, igual que en francès, igual que en anglès, igual que tot. Amb la diferència... de que en aquest cas és una llengua minoritzada, atacada i perseguida, i a sobre, els que en teoria l'han de defensar, donen veu als preconceptes i a la... No? Com diem, escolta'm, tothom entén que en anglès, i acabo, cigró, es diu d'una altra manera. Però en català no, saps? És com, va, ho feu per molestar, no? Ho feu entre vosaltres per... Jo... És a dir, és la antinormalització d'una llengua. Això
jo
que acabem
que
ha, de veure.
Ara, el que deies abans de...
Ai, perdó. La responsabilitat no és d'aquest nen que ha entrat aquí. Perquè, mira, escolta'm, que faci el que vulgui. La responsabilitat és de tota una estructura de mitjans de comunicació que ha decidit que això és el que s'ha de veure.
Algú en algun moment ha decidit que TV3 o els mitjans de la Corpo, per tenir audiència, per tenir més audiència, han d'introduir el castellà... personatges en castellà a les sèries, gent que parla castellà als programes, entrevistar gent espanyola i en els programes, etcètera, no? Per tant, per penetrar en la gent castellanoparlant s'ha de parlar castellà. I això, el que comentaves ara dels concerts, d'aquesta topla de gent castellanoparlant en els concerts en català, desmenteix aquesta tonteria. És a dir, el que t'està dient és que la llengua no és mai una barrera per un bon contingut. Perquè al final... A Catalunya sí que és veritat que hi ha gent que no fa servir habitualment el català, etcètera, etcètera, però hi ha molt poca gent que no entengui el català. I la gent jove, sobretot, que ha estudiat aquí, tothom entén perfectament el català. Potser no el fan servir pel que sigui, però, diguéssim, optimista, és que el català no és una barrera per ells, per res. Per anar a un concert, per mirar un programa de televisió, per mirar una... Això, si se'n van al cine... i es troben que l'horari que els hi convé la pel·lícula la fan en català, cosa excepcional, no passa gaire,
sovint,
però estic segur que el 99% de la gent jove que va al cinema, si tria una hora per anar a veure una pel·lícula i veu que aquella pel·lícula és en català, no deixarà d'anar-la a veure en aquella hora que li ve bé perquè sigui en català. I no deixarà de mirar TV3 perquè parlin en català, no deixarà de veure un bon concert perquè sigui en català. Per tant, TV3 l'està pifiant molt, fa molt de temps.
Els que han triat això de ho fem una mica en castellà perquè ens mirin els castellanoparlants són potser els mateixos que volien eixamplar la base d'independentistes deixant de ser independentistes. No?
És bastant el mateix.
Doncs haurem d'anar acabant avui la tertúlia. amb aquests que ens esteu seguint, aquestes més de 574 persones que ara mateix ens esteu mirant a través de YouTube, doncs, com sempre, podeu anar comentant, ja ho sabeu, però aquells que ens veureu en diferit, dir-vos això, que tenim, que ara tenim una cita sempre els dijous a les 8, que si us apunteu els dijous a les 8, podeu comentar amb nosaltres, ens podeu fer arribar preguntes. Si no, com sempre, tranquils, en diferit, a YouTube, a Spotify, a tots els canals, sempre
ens podeu. I si entren a mig programa, poden rebobinar fins al principi, però no, no cal que el vegin només de la meitat cap al final.
Exacte, podeu veure-ho tot. I també, doncs això, a partir de demà, també a les xarxes, tots els clips que us anirem penjant. Ens veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies.